9 minuts ja per sobre de les 2 de la tarda encetem ja a Tertúlia, la recta final de l'Andorra Actualitat, avui amb la companyia del Juli Fernández. Juli, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
I amb el Lluís Samper. Lluís, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Que també tenim, ens acompanya en aquest tram final el Tirri Morat, els controls tècnics. Ell diu que ja marxa, ell. No, no participa, no et farem parlar, no. Té feina, diu. Vinga, va, posem fil a l'agulla i tractem aspectes de l'actualitat. Lògicament, l'actualitat aquests 3 últims dies de la setmana ha passat pel Consell General amb aquest debat d'orientació política en què podíem escoltar el dimecres la primera intervenció del cap de govern amb aquest discurs de quasi 3 hores en el qual doncs, va repassar diferents aspectes de feina feta, projectes, no? Accions doncs, que es volen desenvolupar, i després també hem pogut escoltar les rèpliques per part dels diferents grups parlamentaris. Temes que s'han posat sobre la taula, no entrarem al detall del que s'ha dit i s'ha deixat de dir, però sí que són temes que de ben segur vosaltres també hi teniu a dir la vostra, no? S'ha parlat sobre la problemàtica que hi ha per tal de poder accedir o per tal de trobar un pis de lloguer amb condicions i a un preu assequible a les butxaques d'aquells que el cerquen. També s'ha parlat, lògicament, de tot el debat que hi ha entorn de les competències i transferències comunals, del cost de la vida, amb el fet de voler i tenir la voluntat d'incrementar el salari mínim, les qüestions que passen per les pensions. També s'ha parlat de cultura. Però bé, en qüestions socials, que a vosaltres són temes que us agrada parlar i molt, com tracteu les qüestions, no? Sobretot referents, per exemple, doncs, per la proposta que oferia el Partit Socialdemòcata, una proposta de resolució per esbrinar el cost de la vida real amb la voluntat d'incrementar el salari mínim.
Bueno, és veritat que el nivell de vida doncs en els últims anys doncs ha crescut moltíssim. Això està claríssim. I jo fins i tot sóc conscient de que va créixer moltíssim quan va haver-hi el canvi de la pesseta a l'euro. Això és aquí va ser, és l'indicador que a partir d'allà em sembla que ja s'ha perdut el rastre, i llavors ara deu estar sumament, a veure, disparat, no? I sí que és veritat doncs que, a veure, com que l'economia sempre va per un camí i la societat funcionem per un altre, pues, si no s'hi posen mesures polítiques que puguin equilibrar o, si més no, compensar doncs aquestes diferències, doncs cada vegada hi haurà més problemes socials, i és evident doncs que cada vegada hi ha gent més necessitada. Si no recordo malament, abans de l'estiu, potser uns mesos abans de l'estiu, el Centre de Recerca Sociològica va fer una publicació on deia que un percentatge important de famílies doncs d'Andorra, ara no recordo el percentatge, que per exemple no podria fer front un mes determinat doncs, per exemple, d'una despesa suplementària de 300 euros. I llavors això és un indicador ja que vol dir que ja fa temps que se sap, no? En quant a les mesures doncs, de governs o de comuns que es puguin aplicar, pues, jo no sé si no s'han fet o no s'han pogut dur a terme, pues, perquè a nivell pressupostari doncs, quan no n'hi ha no en rage, o perquè no hi ha hagut voluntat política. L'estudi aquest que ha demanat ara el Partit Socialdemòcrata a mi em fa l'efecte que és convenient, i més que res pues, per tenir una idea, no?, on ens trobem i com puguem solucionar-ho i encarar doncs, la vida, perquè sempre segueix doncs, a partir d'aquest estudi. Jo crec que fora bo.
Bé, jo ho faré d'una manera segmentada, la resposta, en el sentit de que les persones grans durant 7 anys van tenir les pensions congelades i el seu llur poder adquisitiu va minvar moltíssim. Es calcula entre un 28 i un 40% de pèrdua de poder adquisitiu. Dit això, pues, passar també als assalariats, que els assalariats estem veient que els salaris també són de precarietat. l'Estat en aquest moment. La pròpia patronal d'aquest país surt a la premsa i diu i parla de la necessitat d'augmentar salaris. Llavors, tenim mala peça al talent en aquest moment i jo crec que està del tot justificat que es faci un estudi aprofundit sobre el tema.
No, són voluntats, no?, que queden sobre la taula, de veure com es desenvolupa, no?, aquesta voluntat. Mira, volia aprofitar que esteu vosaltres aquí també i que heu tingut i teniu relació amb la Caixa Andorrana de la Seguretat Social per parlar de qüestions també relacionades amb la sanitat, perquè fa poca estona doncs, que podíem escoltar les manifestacions del ministre de Salut, Carles Álvarez, amb la relació doncs, que Salut estudia implantar el règim de la figura del tercer pagador per als pacients que utilitzen la via integrada, és a dir, doncs els que vagin als metges referents i d'aquí que s'estalviïn, no?, de que el mateix pacient hagi de pagar el cost del servei al 100%, esperar que la CAS li retorni al 75%, així que només haurà d'assumir aquest 25% restant en aquestes visites. Era una qüestió doncs, a la qual s'havia parlat força en els darrers mesos i sembla ser que això està en vies d'acabar culminant.
Sí, a veure, aquest tema del règim del tercer pagador, jo me'n recordo quan vaig estar en el Consell d'Administració, doncs ja se'n parlava. Posteriorment hi ha hagut dues modificacions de llei, si no recordo malament, això el senyor Samper, que encara hi és, en representació doncs, dels jubilats, ens ho pot acabar d'afirmar, però jo tinc una sensació, en fi, a veure, que fora bo, no? Pues perquè, a veure, és molt important de que una persona, quan es trobi malament, no tingui que estar angoixada amb el fet de si té disponibilitat o no per poder pagar en funció d'això d'anar al metge o no, vull dir, i llavors jo ho trobo de justícia, ho trobo fer. Però el que passa és que em fa l'efecte que a nivell tècnic deu ser una mica complicat i m'imagino que la Caixa Andorrana de la Seguretat Social hi deu estar treballant, si més no, des del Ministeri i aquesta voluntat de fer. Pues per què? Pues perquè, a veure, les persones, o sigui, els assalariats, a vegades tenen uns drets o no els tenen. Em refereixo, per exemple, als drets doncs, de tenir una cobertura amb un percentatge o un altre. Llavors, aquests drets, a lo millor els pots tenir ara, però a lo millor per 50.000 coses, pues perquè tens algo pendent, a lo millor ho deixes de tenir i no sé si això és fàcilment comprovable o no. Això és la idea així que m'ha vingut ara al cap. Això el Josep segurament, el senyor Lluís segurament que ens ho pot explicar millor i per això ho trobo una mica complicat, però si a nivell informàtic es pogués fer, home, doncs val la pena que es facin esforços perquè això es pugui dur a terme, no?
A nivell informàtic sens dubte que es pot fer. El que falta és, al meu entendre, la voluntat política de fer-ho. L'ideal seria, del tercer pagador, seria que en pogués gaudir tothom d'aquest tercer pagador, per aquells actes mèdics que superessin els 100 euros, perquè 100 euros avui dia encara tothom més o menys en disposa. I jo no crec que per aquest motiu hi hagués més consum d'actes mèdics. La gent no estan malalts per gust, estan malalts per necessitat. En canvi, jo sento els tècnics quan parlen d'això i diuen que si s'implanta el tercer pagador hi haurà més consum d'actes mèdics i de medicaments. Jo no ho crec. Jo no m'ho crec, això. I per lo que sembla, potser no tinc l'última informació en aquest moment, però el que voldríem fer amb el tercer pagador és fer-ne gaudir aquelles persones que tenen uns ingressos inferiors a 1.000 euros. I en concret seria doncs, la majoria o no, tots els que tenen la pensió de solidaritat. Els que tenen la pensió de solidaritat, alguns és íntegra de solidaritat, els 981 euros, i d'altres és un complement a la pensió de la Seguretat Social. Aquests de forma automàtica ho tindrien, però és que ja ho tenen ara també. Ja ho tenen ara, ho sol·liciten a la Seguretat Social i per recursos econòmics presenten l'extracte del banc i per recursos econòmics els hi donen. Jo crec que hem d'esperar a veure què apareixerà, com naixerà la criatura, perquè ara, en aquest moment, al meu entendre, tot el que estic dient jo són conjectures només. Però el mes de març s'havia compromès el govern de tirar endavant aquest projecte, i això ho va fer en seu parlamentària, i hores d'ara no sé on està el projecte.
Bé, i des de... I una pregunta. Lluís, i des del Consell d'Administració de la Caixa durant la Seguretat Social, amb aquest tema, hi aneu treballant o aneu preparant-vos?
No.
O heu d'esperar que vingui la...
Bé, el ministre demana a la direcció que faci informes sobre el tema.
Bé.
I demanen també el parer del Consell d'Administració, i nosaltres ja l'hem donat el parer, cada un d'ells, amb matisos corresponents. Però, esclar, aquí correspon al Consell General legislar, i llavors hem d'esperar a veure què es decideix. Jo crec que potser vindrà tot junt amb la llei de salut, o sigui...
Amb la reforma sanitària.
Sí. Que la reforma sanitària també aniria bé que féssim algun incís aquí, en aquest moment.
Home, s'està treballant i força, i aquests dies n'hem parlat, déu-n'hi-do el que s'ha parlat de la reforma sanitària.
Sí, però el que primer, que al meu entendre, tindria que fer els deures en la reforma sanitària és el govern. En aquest moment hi ha més oferta sanitària que no hi havia fa uns anys, i en canvi som menys població. I al meu entendre, més oferta representa també més demanda. Al meu entendre. Potser algú m'ho pot discutir, això, però jo...
Però quan parles que hi ha més oferta, amb què et refereixes, Lluís?
Concretament. Hi havia a Meritxell, hi havia l'hospital de dia, hi és encara, amb una plantilla, que hi ha la mateixa plantilla que fa anys enrere, i aquest hospital de dia feia les petites operacions que te'n tornes cap a casa.
Les operacions ara, ambulatòries, no?
Sí, ambulatòries. Ara hi ha ambulatoris privats, i aquests ambulatoris privats prenen, posem entre cometes, feina a Meritxell. I a Meritxell, llavors això és dèficit a la branca malaltia. Llavors requereix un estudi global de tota la sanitat. Si no es replanteja tota la sanitat en tots els seus aspectes, jo crec que anem per mal camí, perquè si no coixejarem d'un costat i per l'altre. Clar, després es diu de que el Consell d'Administració de la CAS no fa els seus deures perquè cada any el dèficit de malaltia puja, però les normes que s'estableixen des dels estaments públics ho fan possible, i fins i tot no podria dir que ho promocionen, però ho afavoreixen.
Clar, bueno, en definitiva, la Seguretat Social acompleix una llei que està aprovada pel Consell General i punt i ratlla, no? I ja està. Llavors els petits canvis que puguin haver-hi sempre són responsabilitat de ministeri. És veritat de que la reforma sanitària és un tema que ja fa molts anys que és urgent. Jo me'n recordo també, i tornant a repetir, quan vaig estar al Consell d'Administració, quan aleshores era la ministra, la senyora Cristina, era ministra de Salut i Benestar, i me'n recordo que ja va presentar, doncs, en el Consell d'Administració la voluntat i de reformar tot el que és el tema sanitari, no? On hi havia inclòs el SAS, on hi havia inclòs la Seguretat Social. I estem parlant de voluntats, i on pensava que amb l'entrada aquest ministre això ja estaria ja molt avançat, que estaria fet, però realment deu ser bastant complex, eh? I sí que és curiós, això, no? Que amb això de l'obertura de que té clíniques privades, etcètera, tregui feina, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí.
Al nostre sistema sanitari, el que teníem ara fins ara, i que llavors per aquí perdem diners, a lo millor es guanyen per una altra banda, però vamos, des del punt de vista sanitari sembla ser que no.
Per vosaltres, què és el que hauria de requerir, o què és el que hauria de primar, no?, en aquesta reforma sanitària?
Bé, el malalt, els drets del malalt per davant de tot, i intentar que des d'aquí que el país es donés una qualitat òptima en serveis sanitaris. Una qualitat òptima també a un preu òptim. En canvi, constatem, i això és ben visible, de que una mateixa operació feta a Meritxell o feta a assistència col·legiada és d'un preu inferior a assistència col·legiada.
Sí.
I en menys dies. de recuperació.
Sí.
A més, amb el tercer pagador, el tercer pagador ja el tenim, i el tenim amb l'assistència col·legiada. Sí. Anem a la Seguretat Social, demanem un volant, ens anem al metge especialista, el cirurgià ens opera, i al cap de bastants mesos, perquè tarden molt, i ja va bé, et venen que paguis la part que et correspon. Si això ho fem a fora, també ho podríem fer dins, no?
Sí.
No sé,
Sí,
no?
És evident. és difícil d'explicar, perquè hi ha moltes persones doncs, que encara no s'ho creuen, no sé si avui en dia és així, però fa anys enrere doncs, també passava, de que sortís més a compte, parlo econòmicament.
Econòmicament, sí, sí.
Per la Caixa Andorrana de la Seguretat Social, derivar a un assalariat amb una clínica privada especialista en, per exemple, amb la vista, amb el cor, etcètera, etcètera, que fer la mateixa intervenció en aquí.
I com s'explica això?
Bueno, pues no ho sé. Jo no ho sé, però segurament que alguna explicació deu tenir. I no és només això, sinó que donava, a lo millor psicològicament, més garanties, perquè si tu derivies un pacient en un puesto que li tinguin que fer una operació on cada dia en fan 4 o 5 i en aquí a lo millor doncs, en fan una al mes, doncs clar, m'imagino que la persona que s'ha de sotmetre en aquesta operació estarà més tranquil·la si va amb un equip o no. Què passa? Doncs que s'ha volgut, o des de fa temps a lo millor pel desconeixement, no vull pensar que és per mala fe, doncs criminalitzar, també entre cometes, o culpabilitzar, millor dit, a la Seguretat Social, doncs, de que feia una mala gestió, perquè hi havia molts actes, etcètera, etcètera, que es podien fer en aquí i es feien allà, i llavors es perdien diners. I jo estic convençut, perquè en aquella època ho teníem estudiat, doncs de que es haguessin perdut més diners, per exemple, si no es haguessin derivat segons quines coses a baix, i que per això s'assignaven els convenis. Jo no sé si és que saben més la Seguretat Social signar convenis amb privats, amb d'altres institucions, doncs que aquí dins d'Andorra, no ho sé, com s'explica, no ho sé, alguna explicació deu haver-hi, Montse, i això m'imagino que és el que s'ha de posar fil a l'agulla, i que per aquí se'n van molts diners.
Clar, és que, i a més, com bé comentava el Lluís, que si s'ha de prioritzar, doncs és el pacient, no?, en aquestes circumstàncies que bé tu apuntes, pel pacient, segons quina operació doncs, s'ha de fer cap a l'exterior, doncs també implica no només un cost amb ell, sinó amb aquells que l'acompanyen, no?, d'aquí que també s'està treballant en aquesta línia.
Justament, i per lo que està explicant el Lluís, intueixo que està passant ara exactament el mateix que fa, pues, 10 anys. Deu passar exactament la mateixa cosa. Si en aquest període de 10 anys on ja es via, o ja se sabia per on se perdien els diners, o una part d'aquests diners no s'ha corregit, doncs no ho sé el per què no s'ha fet. Vaja, jo considero que és urgent, és urgentíssim, i no pot esperar més.
Home, de fet, ara, la setmana passada, si no recordo malament, també es posa fil a l'agulla doncs, amb la qüestió doncs, d'atorgar o de prestar un bon servei doncs, en matèria oncològica, no? Que hi ha hagut aquesta primera trobada en diferents estaments per tal de veure quines són les necessitats per després anar-les cobrint, i com comentava, no?, que molta gent d'aquí al país, malauradament, que han d'assumir aquests tractaments, han de marxar cap a fora per poder-los rebre, i que ja és de per si un trasbals, no?, d'haver d'assumir aquest tractament, que si a sobre l'has de fer fora de casa i lluny d'aquí.
Efectivament, sí, ho has analitzat perfectament. Perfectament, les coses van per aquí. Però aquesta és una moneda de dues cares, al meu entendre. Perquè la gent, si els hi estalviem d'anar a fora, millor que millor. Llavors, aquesta és la cara.
I la creu quina és?
La creu quina és? Són unes estructures caríssimes, i que una persona privada, qualsevol, doncs les voldrà rendibilitzar
al màxim.
Al màxim. És d'última tecnologia, i això, al meu entendre, pot suposar inflació dels preus. Pot suposar-ho. No ho vull assegurar rotundament, però pot ser inflacionari, això. O fins i tot, anem a posar la cosa ja més difícil, encara, si caldrà veure quin contracte li fa el govern en els pretendents d'aquest servei, perquè si és un contracte com el de la plataforma Castor de Baix Espanya, que jo capitalitzo els beneficis, però si tinc pèrdues es paguen públicament, llavors tinc els meus interrogants i els meus dubtes.
Juli, vols afegir alguna cosa que marxem ja?
No afegeixo res més. Ja ho ha dit el Lluís i em fa l'efecte, doncs, que això, si es caigués amb aquest tema, doncs seria pitjor el remei que la mateixa situació, no? I m'imagino, doncs, que també una de les parts complexes, doncs, és aquesta, trobar aquest equilibri, doncs, que ajudi a millorar, doncs, tot el que és el sistema sanitari, que hi hagi cada vegada menys pèrdues, però bueno, ja veurem.
La sanitat, que també serà una de les protagonistes de ben segur, no només aquesta tardor, sinó també aquesta temporada. Juli i Lluís, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Fins la propera.
A vosaltres de convidar-nos.
I nosaltres que ho deixem aquí. Ho deixem, però ara a continuació ve el nostre company Jordi Lorente, no s'espantin, perquè no s'avança l'hora de l'Andorra Actualitat Vespre, sinó que ve amb un nou programa, amb un nou espai, amb la línia directa en què repassarem l'actualitat comunal amb els diferents cònsuls que aniran passant també per aquest estudi de Ràdio Nacional d'Andorra. Res més per part nostra, que acabin de passar molt bona tarda i molt bon cap de setmana a tothom. Adéu-siau.